Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa. Bon dia, bona hora, bona gent. Avui és 1 de maig, dia del treball, i això ens dona peu a recordar, com sortia en els programes anteriors d'aquest mes, que les bones relacions de treball són fonamentals perquè hi hagi una salut mental. És importantíssim, és clau. Moltes vegades se li dona més importància a qüestions més individuals o inclús, diguem-ne, biofísiques o la serotonina, com deia un psiquiatre, i al final es deia, no, és que realment el laboral és el més important. L'entorn laboral i l'entorn personal i familiar, òbviament. De tot això parlarem amb Cecília Agramunt. Ella és de saludmental.org, van comentar d'esta associació perquè fan unes jornades molt interessants, ja ho van dir al programa passat, i ens hem posat en contacte amb ella perquè ens expliqui en més detall com ho enfoquen tot això de la salut mental i d'aquesta manera tanca el cicle, el tema que hem dedicat a aquestes qüestions tan rellevants. Així que, sense més, us deixem en l'entrevista amb Cecília Agramunt.
Per poder-te fer aquesta entrevista, tu et dius Cecília Agramunt, no?
Exacte.
I formes part de saludmental.org?
És així? Sí, formo part de la Federació Salut Mental Catalunya.
Molt bé. I estàs a les Terres de l'Ebre?
Exacte, tenim un punt d'atenció aquí concretament.
Molt bé. Aleshores, per a l'audiència, el primer seria que expliquessis una miqueta què és Salut Mental de Catalunya, com se va constituir, quins objectius teniu i específicament després, si vols, una mica, a Terres de l'Ebre, què feu?
Perfecte. Doncs mireu, la Federació Salut Mental Catalunya és una entitat, no?, que va aparèixer al 96, va néixer això, al 96 baix el nom de FECAFAM en aquells moments, el 2013 va ser quan va passar a dir-se ja Federació Salut Mental Catalunya, i actualment agrupem i representem al voltant de 75, estem sobre les 75 entitats d'arreu de Catalunya, no?, entitats enteses com a associacions tant de persones amb problemes de salut mental com de familiars. I la nostra missió, no?, per dir-ho així, és contribuir a la millora de la qualitat de vida en general d'aquestes persones, no?, tant de les pròpies persones afectades per problemes de salut mental com dels seus familiars. A través de programes, no?, i projectes, baix la mirada del model d'atenció de base comunitària, no?, la no discriminació, treballem també per la igualtat d'oportunitats, no?, i per la defensa de drets. Llavors, la idea una mica genèrica, no?, del que és la entitat serien aquestes dues coses, este agrupament i representació d'entitats i després tota la sèrie de programes i projectes que desenvolupem, no?, i que promovem. Llavors, en concret, a Terres de l'Ebre, com me dies, el que tenim és el projecte Activa't per la Salut Mental, que és un projecte que va néixer el 2015 i que actualment està en fase d'incorporació a la cartera de serveis, i és un projecte que treballa això, baix de la mirada de l'atenció comunitària, no?, i del model de recuperació, treballem tant en les pròpies persones afectades com en els seus familiars, com en professionals, com en la ciutadania en general, no? Perquè entenem la salut mental des d'esta mirada, no?, oberta, de que la salut mental és algo que d'una manera o d'una altra ens atravessa a tots i a totes, a tota la ciutadania.
Teniu un local o teniu un web específicament, sí, de Terres de l'Ebre?
Específicament de Terres de l'Ebre tenim dos punts d'atenció, una Tortosa i una Amposta. No sé si podríem deixar, bueno, un web no, però un número de telèfon sí, on poder demanar cita prèvia per a això, per a demanar atenció a Terres de l'Ebre.
Molt seria bé. Sí, dis-lo.
Perfecte, pues seria el 656-35-46-95. Se poden posar en contacte això via telefònica o bé a través també de correu electrònic a través de terresdelebre@activatperlasaludmental.org.
Cecília, hi ha gent que va dir que quan digués un número de telèfon ho repetís perquè la gent no li dona temps a anar-lo apuntant. Així que avisem, si voleu apuntar-lo, aneu per un boli o apunteu-lo al mòbil, però ara, si vols, torna-ho a dir perquè la gent ho pugui
registrar. Sí, moltes gràcies. Repeteixo, és el 656-35-46-95.
Perfecte.
I el correu electrònic, terresdelebre@activatperlasaludmental.org. Aquest seria el contacte d'això del servei específicament a Terres de l'Ebre, però si volen consultar la web, no?, més general, a www.saludmental.org, aquesta és la web d'això, de Salut Mental Catalunya, i allà podem veure molta més informació.
Tal vegada ens podries explicar una miqueta més en què consisteix això d'Activa't per la Salut Mental que feu.
Sí, doncs és un projecte que té diverses... realitzem diverses intervencions, no? D'una banda està l'Espai Situat, que és un punt d'informació i assessorament en salut mental obert a tota la ciutadania, com dèiem, entenent-ho des d'aquí, de que qualsevol persona pot tenir dubtes, no?, sobre salut mental, i de fet habitualment és amb el que ens trobem, tant les pròpies persones afectades com els familiars, com professionals, com, insisteixo, qualsevol persona de la ciutadania pot accedir-hi per això, consultar qualsevol dubte que pugui tenir en quant a salut mental, des de maneres, no?, d'accedir a serveis, hasta pues, preguntes concretes com podrien ser opcions d'oci, temes de drets, no?, dubtes en l'àmbit jurídic, etc, etc. Qualsevol dubte que es pugui tindre en relació a la salut mental. Uh-huh. I llavors aquesta seria l'atenció que es dona des de l'Espai Situat, que és més aviat individualitzada, i després desenvolupem també diverses accions grupals que van en tres línies diferents. D'una banda, formacions psicoeducatives i de recuperació, que aquestes les fem de la mà, no?, dels serveis de salut mental, en este cas a Terres de l'Ebre, pues, el proveïdor de serveis de salut mental és Premata. Llavors col·laborem amb ells des del projecte Activa't. Hi ha tota una altra part de programes formatius també en quant a empoderament en salut mental, i aquests van dirigits de nou en aquests tres públics que us comentava, no?, persones afectades per un problema, familiars i professionals. I hi hauria un tercer bloc, un tercer programa, que serien els programes de suport mutu. Aquests programes de suport mutu, igual que us deia que els primers els fem en col·laboració amb els proveïdors de salut mental, aquests programes de suport mutu els fem en col·laboració amb les associacions de territori. Com us deia, Federació aglutina, no?, més de 75 associacions a tota Catalunya, pues en concret a Terres de l'Ebre estos programes els fem en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Terres de l'Ebre, no? És l'associació que tenim aquí, i els programes de suport mutu els fem en col·laboració amb ells. Estos programes de suport mutu se basen en aquesta idea de l'horitzontalitat, no? De l'ajuda que podem rebre unes persones de les altres mútuament sense la intervenció professional, no? Són activitats complementàries en busca d'esta connexió a nivell social, no? Que tots i totes necessitem, i en este sentit de tenir espais segurs, no? On poder parlar de mi mateix, de mi mateixa, del que em passa, del que em preocupa, etc.
Pues parlant de tu mateixa, ara jo et faria una pregunta una miqueta personal, si vols, perquè ja ens has explicat que a l'associació hi ha professionals, famílies, afectats. Tu, què de les tres coses ets?
Mira, m'agrada la pregunta perquè habitualment tendim a definir-nos, no? Jo crec com una... com algo estanc, i és veritat que la meva primera definició seria que sóc professional, perquè jo sóc psicòloga, però dic que m'agrada la pregunta perquè si entenem la salut mental, no, des d'aquest concepte ampli, ens podem donar compte que tots i totes podem estar en qualsevol d'aquestes definicions en un moment o altre, no? Llavors, crec que poques persones no som familiars o coneguts o amics d'algú que ha passat, no, algun tema de salut mental. I també no tantes persones, no, on posem el límit del que considerem un problema de salut mental o no. Si parlem de diagnòstic, en aquest cas no en tinc cap, però és veritat que problemes, no, de salut mental per situacions vitals també n'hem tingut tots. Llavors, deia això, que m'agradava la pregunta en aquest sentit, no, de no veure les caixetes com algo estanc, sinó...
A tu t'agrada la pregunta i a nosaltres ens agrada la resposta. Ara et volia preguntar una altra cosa, perquè saps, el tema del mes que venim tractant a Sassa Ebre és la salut mental, específicament dels joves, i volíem demanar-te que ens diguessis tu com ho veus això ara mateix, perquè la idea és que està una mica difícil la situació.
Sense dubte, estem en un moment molt delicat, no? Jo crec, acostumem a fer esta referència, i no pot ser d'una altra manera, no? A lo que ha suposat la pandèmia, però sí que m'agradaria començar dient que la situació abans de pandèmia ja era preocupant, no? I sense dubte la pandèmia l'ha agreujat. Però sí que crec que val la pena, no, això, remarcar que la situació prepandèmia ja era preocupant. De fet, la pròpia Organització Mundial de la Salut ja mos ho deia, no, que estàvem en unes xifres que ja eren per alarmar-se, per dir-ho així, i que la salut mental en concret dels infants, adolescents i joves ja era, no, un dels principals reptes en salut al món en general. De fet, en aquest sentit, sí que, bueno, m'agradaria nombrar, no, que el 2016, des de Federació Salut Mental Catalunya, conjuntament en la Fundació Pere Tarrés, vam elaborar un informe que, bueno, al web es pot trobar, al nostre web, que he dit abans, a salutmental.org es pot trobar, un informe que es deia així, no? Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya. I per què el nombre? Perquè tot i que aquell estudi es va fer el 2016, veiem com avui, 2022 i post-pandèmia, moltes de les mancances detectades en aquell informe segueixen vigents, no? I és més, no només vigents, sinó, el que us deia, agreujades. Llavors, també és veritat, no? I crec que també val la pena dir-ho, que des del Departament de Salut, a través del pla director, les línies estratègiques, etc., lo canvi de mirada ja fa temps, no? Que i el foc posat en esta especial atenció d'infants, adolescents i joves, ja fa uns anys també que està clar que s'ha de treballar en este sentit, no? Però seguim necessitant posar molts esforços. Llavors, el que dèiem, no? Si la situació abans pandèmia ja era preocupant, la pandèmia ve per a greujar-ho, no? Encara, i el que m'han donat compte, bàsicament, ha sigut que problemes de salut mental que ja existien han empitjorat, problemes de salut mental que a priori no estaven, no? Persones que en principi no tenien cap tipus de problema, durant la pandèmia han aparegut nous problemes de salut mental, i en general, no? Encara que no siguin diagnosticats, en general la salut mental, no? Aquesta sensació subjectiva de benestar emocional ha disminuït, no? Moltes persones, i molts en concret, infants, adolescents i joves, han fet demandes, no? En aquest sentit, de el seu benestar emocional ha disminuït.
El debat de la setmana passada comentàvem un article en què se feia una entrevista a una psiquiatra de l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria, que deia que, des del seu punt de vista, de la seva experiència com a professional, era més important, ho diem una frase així una mica contundent, era més important la situació laboral i familiar que la serotonina de cara a situacions d'ansietat i de depressió. I això va donar peu a que en el psicopedagog, el jove i la familiar que hi havia aquí, en el que tratàvem el debat, estava molt d'acord en el que deia aquesta neuropsiquiatra, perquè són les condicions, això que estàs dient, que ja abans de la pandèmia ja hi havia dificultats, són les condicions socials, el tipus de societat que tenim, el tipus de pressió, el tipus de poca expectativa que puguin tenir els joves en un moment donat. De fet, va sortir també el tema de les xarxes socials, que podia estar influint. Tu, des de la teua experiència en la vostra associació, com veieu tot això? O com ho veus tu?
Me sumo a aquesta idea, no? No sabria dir si més, però sense dubte al mateix nivell sí. I de fet, una de les mancances o un dels reptes, no? Que jo crec que tenim detectat des de ja fa temps, i és justament això un repte de poder canviar, és aquesta visió que durant molt temps s'ha tingut exclusivament biomèdica, no? com algo físic que havia de ser tractat a través d'això, un tractament farmacològic, i ens n'estàvem oblidant d'això, de molts factors que intervenen i que causen, no? problemes de salut mental. Llavors, molt d'acord en que tota aquesta sèrie de determinants socials, no? que els acostumem a dir, tenen un paper clau. Llavors, quan parlava abans d'esta mirada des de la salut comunitària, justament me referia a això, no? a poder tenir esta visió dels diferents àmbits de vida de totes les persones, i en concret dels infants, adolescents i joves, perquè cadascun d'aquests àmbits està jugant un paper molt important, no? Des dels hàbits de vida, no? El que parlem habitualment de la higiene del son, hàbits alimentaris, des de tota aquesta part, hasta, per supost, tot l'àmbit relacional, no? El tipus de xarxes de suport que tinguen els joves a casa, a l'escola, entre iguals, no? És una època de la vida on aquestes relacions entre iguals en altres joves són tan i tan importants, i el que diem, i en context pandèmia s'han vist molt afectades. La pròpia idea de projecte vital, no? La projecció que poguéssim sentir que tenim en quant a el que comentàveu, no? En quant a àmbit laboral, en quant a àmbit formatiu, si crec que podré, no? complir els meus desitjos o no. Tot això són, sense dubte, factors hiperrellevants, no? en quant a salut mental, i que, com deia, durant molt temps han estat si no obviats, molt relegats, no? a una visió secundària. I ara sabem, no? que necessitem atendre tota aquesta sèrie de este abanic, no? este ventall d'àmbits de la vida de la persona.
El escritor uruguaià Eduardo Galeano va escriure un article que titulava Niño perdido en la intemperie. I de vegades dona la sensació de que s'han ficat, i específicament els joves, dins d'una centrifugadora que envia la gent en diferents direccions i fa més difícil que se connecten entre ells. Se perden els referents, i potser molts dels problemes de salut mental que ara estem veient incrementats venen d'ahir. Tu com ho veus, això?
Sí, entenc què vols dir, aquesta mirada individualista, no? Que crec que sobrevola a tota la societat, que ens han venut d'alguna manera, no? Que ens han venut i que hem creat nosaltres mateixos, no? Esta cultura del
individualista, consumista, de satisfacció immediata.
Exacte, del capitalisme, no, d'alguna manera, no, de l'individualisme, que estic molt d'acord en el que comentes, no, que ens desconnecta i com deia, és això, som éssers socials, necessitem d'este contacte, no, necessitem els uns dels altres, lluny de lo que ens han fet creure, som éssers interdependents, no, en tots els moments de la nostra vida. Jo crec que a les puntes de la vida ho veiem molt evident, no? És a dir, veiem evident que un bebè necessita sí o sí d'unes cures, no? D'uns cuidados per a sobreviure. A l'altra punta de la vida també veiem que anem necessitant més suports, però tenim la falsa creença que entre mitges, no? Ens hem de valdre per nosaltres mateixes i hem de poder superar-ho tot. I no és així, no? Quan anem a la realitat, si mirem cadascú dintre, veiem en seguida la quantitat de moments que necessitem dels altres i no en sentit pejoratiu, no? No és una debilitat, al contrari, crec que realment creixem, no? I el veritable empoderament només pot venir des d'aquí, no? Des d'una cultura molt més col·lectiva, des d'esta mirada comunitària.
Totalment d'acord. És una mica el que nosaltres modestament intentem defendre des del programa en tota la gent que va passant per aquí.
Ens diu Cecília que això de valdre per nosaltres mateixos podríem dir que és un mirall, no? En definitiva, necessitem estar més connectats, superar aquesta desconnexió en la que el sistema social en què vivim ens aboca, no? I és molt interessant el que ella diu sobre la salut comunitària i sobre la relació entre iguals, i ens connecta en el que va dir el jove que va estar aquí el dia passat, que va posar en marxa, en Pau va posar en marxa aquella pàgina Pensa Jove, precisament perquè en un debat entre iguals afloreixen aquestes coses i donar peu a aquesta salut comunitària de la que parla Cecília. I bé, ara després continuarem conversant amb ella, perquè com podeu escoltar, és molt interessant tot el que ens diu, però abans us deixarem en una cançó en francès d'un belga, de Stromae. És una cançó en la que diu coses com «Je suis pas tout seul à être tout seul», que podríem traduir com «no sóc l'únic a estar sol», i també coses com «més fort bien se changer les idees», cal que canviem les idees que tenim sobre nosaltres mateixos i sobre els altres per a poder viure més plenament. Escoltem-lo.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête, Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Continuem conversant amb Cecília Gramunt, de salutmental.org, Terres de l'Ebre.
Atenció, que aquestes, anem a dir-ho, jornades, aquesta formació i aquests tallers que organitzeu tenen una doble vessant que no és freqüent veure, no? Famílies i professionals. Explica'ns una miqueta què és el que hi ha darrere d'aquesta concepció que no és habitual.
Sí, exacte, habitualment no? tendim a tenir la mirada centrada en un punt, i justament per aquesta idea que veníem dient, no? de lo multifactorial de la vida de les persones, en concret quan pensem en infants, adolescents i joves, és més necessari que mai tenir en compte tot el seu voltant. No? I tot el seu voltant inclou el que dèiem, evidentment, amb ells mateixos, els seus iguals, no? Els altres infants, adolescents i joves, i en concret ens han volgut centrar en altres dos potes, per dir-ho així, que pensem que són vitals, no? en el seu voltant, que són els seus familiars i els professionals que els atenen. I és per això que aquestes formacions que estem organitzant van dirigides a això, tant a familiars d'infants, adolescents i joves que tenen algun tipus de problema de salut mental, com a professionals que també els atenen des de serveis que no són específics de salut mental, perquè entenem que els professionals que treballen, no?, específicament en salut mental tenen aquests coneixements d'acompanyament, però sovint ens trobem això amb la demanda de professionals que, tot i que no treballen exclusivament en salut mental, des dels seus serveis se troben en molts casos de salut mental. Però per el que dèiem abans, no? Perquè és que estan pujant els números de casos, com no trobar-s'hi des de les escoles, des dels CRAES, des de les entitats de lleure, no? Llavors, en esta idea de poder-los donar resposta a aquests professionals que no tenen formació específica però atenen casos, i també a les famílies, no? Que jo crec que és un deute històric. En els familiars, sovint, el missatge que tenim és que se senten molt sols, no? En falta d'informació, o si més no, en una informació parcial, no? És difícil, a vegades el missatge és clar, el meu fill, la meva filla està atesa, però jo segueixo sentint, no?, que em falten eines, que em falten recursos, que em falten espais també de cura per a mi mateix, per a mi mateixa. Llavors, una mica el que volem facilitar, no?, en aquestes formacions és justament això, que a través d'esta formació, d'esta capacitació a familiars i professionals, contribuïguéssim, evidentment, a la millora, no?, de l'acompanyament que se'ls dona a aquests infants, adolescents i joves.
A la persona que s'estén escoltant, diumenge 1 de maig, esta formació comença el dilluns 2 de maig. És veritat que per als professionals, i després per a les famílies, comença el dilluns 16 de maig. Què han de fer per apuntar-se? Arriben a temps, poden, què han de fer? Al telèfon que has dit abans, al correu electrònic, o hi ha alguna altra manera?
Exacte. Sí, com dius, és això, eh? Hi ha dues formacions, de fet. Una, la primera, que comença exactament aquestes dates que comentaves, que és la formació Parlem de Salut Mental Infantojuvenil. Per a professionals, en aquest cas, estan ja totes les places tancades, perquè és això, ja comencem dilluns 2 de maig, o sigui que ja estan tancades. I per a familiars, que comencen el dia 16 de maig, sí que segueixen quedant algunes places. Per tant, des d'aquí, la invitació absoluta a que familiars d'infants, adolescents i joves fins a 25 anys s'hi puguin apuntar, i per a fer-ho, com molt bé has dit, a través del telèfon o del correu electrònic que hem dit abans, poden posar-se en contacte i els donarem més informació si la necessiten, i poden realitzar la inscripció directament.
Ara ho repeteixo jo: 656 354 695, aquest és el telèfon, vale?
I exacte,
el correu, dius-lo tu, que així no me'l recordo.
Sí, és Terres de l'Ebre, tot junt sempre, eh? terresdelebre@activatperlasalutmental.org.
Perfecte. Hi ha una segona part que a mi també m'ha resultat molt interessant, que és tallers. O sigui, la cosa no només és formació teòrica, té una part pràctica. Explica'ns una miqueta això, per favor.
Sí, exacte. La primera part, esta formació, com dius, més teòrica, que es diu Parlem, no?, és una formació més bàsica, no?, en conceptes generals, no?, de salut mental. I tot i que és una formació teòrica, sí que m'agradaria remarcar que tant una com l'altra són formacions molt experiencials, no? És a dir, la idea és co-construir, no?, coneixement de manera col·lectiva entre totes les persones que hi participen. És a dir, si algú té ganes d'apuntar-se, que no s'esperi tampoc un webinar, no? No estarem allà en una pantalla parlant un professional sol, sinó que la idea és aquesta, és co-construir coneixement. Però sí, hi ha aquesta primera part, com us dic, més teòrica, no?, en el que es tracten conceptes bàsics de salut mental, es parla d'estigma, es parla també d'habilitats d'acompanyament, no?, i d'eines i recursos en general per cuidar la salut mental. I llavors, aquesta segona part que comentes dels tallers, sí que m'agradaria explicar res breument, però una miqueta d'on apareixen, no? I és que va haver una primera fase, en part per donar resposta a aquelles mancances que us dic que es van detectar en aquell informe de 2016, va haver una primera fase d'elaboració d'uns materials, que són 4 guies, que es poden descarregar al nostre web també, allí són públiques i es poden descarregar lliurement, i són 4 guies, això, destinades tant a familiars com a professionals, tres de les quals donen pautes d'orientació en situacions de tensió i conflicte, aïllament i conductes autolesives que puguin tindre els joves. I la quarta guia parla més de l'estructura, no?, i del funcionament de la xarxa, no?, de salut mental infantojuvenil, que sovint també hi ha molts dubtes, no?, com accedir això a tal servei. Aquesta quarta guia parla més d'això. i les quatre, no, per supost, també ofereixen, doncs, això, informació sobre, sobre cura, no, i autocura, que habitualment us l'oblidem i crec que és molt important remarcar-ho, no, aquesta necessitat d'autocura. Llavors, això, en estos tallers, d'una banda per a familiars i de l'altra per a professionals, treballem diversos temes, no? Alguns comuns, com pot ser la reflexió, no, sobre com viuen estos infants, adolescents i joves els seus problemes de salut mental, com els viuen les pròpies famílies, no? De quina manera que el meu fill, filla, que el meu nebot, que el meu familiar jove tingui un problema de salut mental, també m'afecta a mi, no? De quina manera, què puc fer també per a cuidar-me jo? Sempre vaig a aquesta idea de que cuidar-se un mateix ajuda a cuidar dels altres, eh? Ho diem sempre des d'aquí. Mm. Per tant, necessitem millorar, no, la nostra pròpia gestió emocional també. Llavors, en quant a familiars, per exemple, per posar exemples concrets, de diferenciació dels tallers de familiars dels de professionals, doncs en familiars, per exemple, se treballa la gestió positiva dels conflictes, no? En professionals se treballen això, no? Bones pràctiques en concret que poden realitzar en quant a la salut mental infantojuvenil. Dubtes també i dilemes, dificultats i dilemes, no?, que apareixen en aquest acompanyament d'infants i joves, etc. Llavors pensem això, no?, que és vital esta doble mirada, no només doble, no?, sinó que hi ha molts altres camps en els que treballar, però a través d'este projecte en concret posem esta doble mirada, no?, en quant als familiars i quant als professionals.
El company Juan Carlos te volia fer una pregunta.
Sí, m'estàs sentint? M'estàs escoltant?
Sí,
sí, vale, sí. Menys mal, és que no. Mira, jo és que el de l'altre, del programa que vam fer anteriorment, vaig quedar en una de les coses que em va deixar un dels convidats, que era que no només, que és una mica el que estaves dient tot el rato, que no només s'ha de donar ajuda als joves, sinó que també se'ls ha de donar als pares eines per a que puguen ajudar-los i per ajudar-se en ells, que és una mica el que has estat dient tot el rato. La cosa és que de vegades en les relacions estes entre pares i fills adolescents el que sol passar és que lo difícil és fer aflorar un problema que saps que està, però que moltes vegades els joves, perquè pertanyen a un grup, perquè tu has dit ara que el que som gent, som éssers socials i necessitem relacionar-nos amb més gent, moltes vegades aquestes relacions tòxiques ens porten a situacions com ara consum de drogues, consum d'alcohol, poden d'això. A part de que hi ha, pel que has dit del contingut dels tallers, evidentment són útils, quin consell els podries donar als pares que es troben en aquests problemes, que, com hem dit tota l'estona, ara jo crec que han pujat més en incidència?
A banda de lo primer, a banda d'esta idea d'autocura absolutament necessària, no?, de poder buscar cadascú des de la seva individualitat, en el sentit de el que me va bé a mi no té per què anar-li bé a un altre. Això també tenir-ho molt en compte, no? Mm-hmm. Igual que el que pot funcionar, entre cometes, en la relació en el meu fill no té per què funcionar el de la casa del veí, no? Vull dir, apel·lar molt a aquesta individualitat. Des d'aquesta individualitat poder buscar quines coses me fan bé, no? En aquesta idea d'autocura. I sobretot, jo crec que el consell més valuós que es pot llançar des de qualsevol lloc és el fet de demanar ajuda. Que, com dèiem abans, no estem acostumats a fer-ho, no? I tot i que de vegades sona molt obvi, crec també que si mos escoltem un moment, a nosaltres mateixos, moltes persones se'n donaran compte de lo difícil que és, no?, de lo que mos acostuma a costar demanar ajuda, justament pel que comentàvem abans d'esta idea imposada de que hem de ser capaços de superar-ho, això és una etapa, no passa res, no? Moltes vegades li traiem importància en alguns dels problemes que en realitat mos estan fent molt de mal. Llavors, tant per als familiars com per als propis joves, crec que el consell això més bo que puc tenir és demanar ajuda, conjuntament o per separat. Sempre hi haurà una porta, no?, a la que trucar, un fil del que pogués tirar i per a poder començar a treballar, insisteixo, conjuntament o per separat, però necessitem suport, sigui suport professional o bé a través, com comentàvem això, de suport entre iguals també. Hi ha associacions fent tasques genials, no? de suport a familiars, perquè és això, sabem que és una situació molt necessària per a ells i s'està fent feina, però necessitem això, no? També que la gent s'apropi, que busque ajuda, perquè la trobaran.
Suposo que quan parleu de famílies no només parleu de pares, perquè jo m'he trobat casos de germans. No sé si això ho contempleu també, que se ven molt afectats per el que li passa al germà o la germana, no? I també necessiten suport.
Totalment, totalment. Quan parlem de famílies, és veritat que habitualment com que és molt prevalent, no? la demanda per part de pares i mares, tendim a pensar això en pares i mares, però per a res, és això, la família inclou tot, inclús a vegades quan parlem de família estem parlant també de no necessàriament llaços de sanguinitat, no? Sinó que de vegades hi ha figures molt, molt properes que poden tenir això, fins i tot una relació més significativa, no?, en la pròpia persona, i també els incloem en grups d'això, no?, de familiars i entorn, acostumem a parlar això, no?, de familiars i entorn de persones que tenen algun tipus de problema. Sí, totalment.
Deixa-me-li fer una més,
la
final.
Sí, i tant.
Què hauríem de fer per aconseguir que d'una vegada el tractament de la salut mental se considerés a nivell d'administració i se li donés més importància encara? Perquè jo crec que encara falta, o sigui, tenim la reina, diguem que seria l'atenció al cos físic, però sembla que la part d'aquí dalt, que és molt important, encara no li hem acabat, i l'administració no s'ho acaba de creure o no hi dedica el que hauria de dedicar, potser, no?
Sí, jo crec que és això, des de l'administració s'estan dedicant recursos, però cal dir que és això, no? En molts casos, en molts àmbits, segueixen sent insuficients. Per tant, sense dubte, la crida, no?, a que se puguen seguir dedicant esforços, recursos, no?, tant recursos humans com econòmics, per supost, en esta atenció a la salut mental. I això també passa, és a dir, d'una banda, sense dubte, a les administracions de no defallir i augmentar, no?, en la mesura del possible, recursos. Però crec que també és important el que dèiem abans, no?, en quant als professionals, fer este canvi de mirada, en el sentit de esta mirada comunitària que ens inclogui a tots i a totes, farà que entre tots i totes també ho poguéssim treballar de millor manera. I també la crida més personal, no?, per dir-ho així, o més cap a la població en general, de lo que dèiem, de demanar ajuda i també de poder nombrar-ho, no?, en la mesura que, com estem fent aquí, que de fet vos ho agraeixo moltíssim, poguéssim parlar en veu alta de salut mental i deixa de ser un tema tabú, un tema estigmatitzat, en la mesura que també anéssim aconseguint això com a societat. Crec que des de baix, no?, també ajudarem a l'administració a poder veure que això és algo que preocupa, que això no és algo de quatre persones que tenen un problema, no?, sinó que mos implica a tots i a totes i que per tant necessitem més recursos, no? Llavors, bueno, ho dia apel·lant una mica en esta idea de des de dalt cap a baix, sense dubte s'han de fer esforços, però crec, no?, fermament també que des de baix cap a dalt, per dir-ho d'alguna manera, tenim també feina i que podem fer aportacions.
No sé si vols dir alguna coseta, això que es diu, que s'hagi quedat al tinter, algun missatge final per a la nostra audiència, Cecília?
Pues mira, en concret, ara que parlem d'administracions, agrair en concret a la Diputació de Tarragona, que és qui en este cas ha subvencionat tant aquestes dues formacions, no?, de salut mental infantojuvenil, això d'una banda, i de l'altra, bueno, esta repetiria una mica esta crida final, no?, en el sentit de que tots i totes poguéssim reflexionar, que poguéssim veure que la salut mental d'una manera o d'una altra és una cosa que ens afecta a totes i de la que val la pena parlar, no? I res, per últim, agrair-vos infinitament lo poder haver estat aquí en Batros, que dediquésseu, no?, des d'aquest espai que teniu, que dediquésseu el temps i els esforços a poder parlar de salut mental, a donar veu, no?, també a persones que parlem de salut mental. I res, molt agraïda, moltes gràcies.
L'agraïment és nostre, perquè la tasca que feu és molt, molt necessària.
I si algú està interessat en participar en aquestes activitats que hem comentat, que ha comentat Cecília, de salut mental infanto-juvenil, no sé si ho hem dit, però si no, si ho he dit, ho repeteixo, si no, ho dic ara. Són formació i tallers online. Se pot participar des de casa. I seran per a famílies el dilluns 16 de maig, de 4:30 a 7:30, en el mateix horari dimecres 18 de maig, i després dilluns 23 de maig, de 5 a 7. Això és la part de formació. I la part de tallers seria el 30 de maig, dilluns, de 4:30 a 7:30, el mateix horari dijous 2 de juny, i finalment el dijous 9 de juny, de 17 a 19. I també volia comentar una altra iniciativa interessant que hi ha sobre el tema. És una associació que es diu Obertament, i aquesta gent treballa contra l'estigma que té la salut mental. I va una miqueta en el que comentava, en el que vam dir de pensar jove, el que ha dit Cecília, la necessitat de parlar d'aquestes coses amb més naturalitat, de llevar-li aquesta sensació, això que se sol dir estigma, aquesta sensació de que si tens un problema d'estos, bueno, ja és que estàs fora del circuit de la normalitat. No, lo normal. I de fet hi ha dades bastant significatives que ens diuen que aproximadament una quarta part de les persones, bueno, millor dit, una quarta de les persones abans dels 18 anys han tingut algun problema, i al llarg de la vida ja els números són molt més grans, i podríem dir que moltíssima gent té en algun moment de la seva vida necessitat d'ajut en temes de salut mental. Així que no és una cosa com per a pensar que només li passa a alguns casos raros, no?
No és per a pensar que són alguns casos raros, perquè que tots coneixem persones que ho han patit o ho han patit personalment, problemes d'estos. Jo crec que cada dia es va normalitzant més, però encara falta una coseta allò de dir que sigui una cosa normal. És a dir, posar al mateix nivell la salut si tens un problema a un peu, per exemple, com si tens un problema mental del tipus que sigui, depressiu o és... Tots passem, i més en l'adolescència, que dies ara, quan estàs formant el teu caràcter i estàs formant la personalitat, i com us deia Sara Palau fa dos programes, que és quan estàs muntant el puzzle, diguem, de la teua ment, de la ment d'una persona, és quan necessites, és quan te pots trencar pel que et passa alguna cosa, perquè jo que sé, perquè ne passem.
I un missatge molt important que ens han dit totes les persones que coneixen el tema: demanar ajut, buscar ajut, buscar ajut d'iguals, de persones que en saben més, d'experiències. Afortunadament, la gent jove comença a prendre aquestes coses d'una altra manera, i ja comencen més a parlar en d'ells, i comencen a, bueno, ser conscients de que una ajuda en un moment determinat pot fer molt de bé, i que si tu te tanques en tu mateix i fas com deia Stromae a la cançó, si tu penses que eres l'únic que te passa això i no ets conscient de que no eres l'únic que se sent sol en determinat moment, aleshores la cosa se pot agreujar i pot tindre unes conseqüències.
El que sol passar és que moltes, o molts cops, quan t'ha passat algo, i parlo també de salut física, i ho comentes en algú, probablement te digui: ostres, però a mi m'ha passat algo semblant. Mm-hmm. I penses: ho hagués dit abans, hagués tingut l'ajuda d'esta persona o d'un professional, és igual el que sigui. A vegades el que ens costa és sortir.
I tu dius en la salut física, i fins i tot en la salut afectiva, en les emocions, que moltes vegades no parlem, i quan, sobretot els homes, que hem tingut una tradició d'aquestes coses, no comentar-les, i realment quan les comentes veus que no és una cosa tan estranya, no? que molta
gent passa. Però jo ara dic salut física una mica per a distingir-la aquí, però és que jo penso que el cervell continua sent salut física.
Sí, tot està...
És que algun dia va decidir fer aquesta categoria tan estúpida, ai, perdó, està rara, i distingir-ho, si tot se basa en el nostre cos.
Bueno, són aquestes arrels, aquestes dualitats de cos i ment, l'ànima, sí, sí.
Pues no.
Que està tot ben, però que sí. Ben lligat.
Sense cervell no hi ha res.
Sí, i bueno, i el cos afecta el cervell igualment, sí. O sea, jo me'n recordo allò que alguna vegada hem comentat d'aquell de Nietzsche, que deia que si la gent que pren decisions les prengués en lloc d'estar asseguda a un despatx, la prengués caminant o com deia, no me recordo quin dels convidats va dir d'allò de plenar-se en, Josep Segarra
sí,
va dir allò d'anar al bosc,
sí.
Per a omplir-se, pues segurament si algunes d'aquestes persones que prenen decisions tan dures anessin al bosc de tant en tant, al millor no haurien de patir les conseqüències tan tremendes.
Diré una cosa més, no només això, sinó que menys reunions a despatxos tancats i més a l'aire lliure, i veureu com les coses funcionen d'una altra manera.
Efectivament, d'això es tracta. I ara us deixarem en Maldita Nerea i La resposta no és la huida, i tornem per a dir-vos de què aniran els programes la setmana passada. I bé, això hem acabat el programa i el tema. I us volem parlar, abans he dit equivocadament, el que farem la setmana passada. No, el que farem les setmanes vinents. Que farem el mes de maig. Avui és 1 de maig, però diguem-ne la resta del mes. I parlarem d'energia. Parlarem d'energia lligada al nostre entorn. Tindrem la veu de persones com Jordi Soler, que és coordinador del projecte Medeas, un projecte de modelització a nivell energètic per a veure com podien ser els escenaris per a la transició dins d'Europa a aquestes energies renovables. Una persona que a més té una visió social molt interessant i que ens diu que precisament a nivell local hem d'anar treballant aquests temes. Ell dona una xerrada a Ulldecona i nosaltres aprofitarem aquesta ocasió per a també dins de Sarsa Ebre poder parlar d'això. I també tindrem Antonio Turiel, persona de la que ja hem parlat aquí moltes vegades, persona que fa, dona molta informació d'alerta del que està passant, les conseqüències de que s'acaben certs productes derivats del petroli, etc. Tot això, tots els combustibles fòssils i les conseqüències socials que tot això en tingui. I debatrem en persones del territori. I no res, esperem aquí les properes setmanes en estos temes que considerem que us interessaran molt.
T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, Facebook, Twitter i a l'iVox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't. Sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat. Seguim fent xarxa.